Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vitorí.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís. Avui és dijous 4 de novembre del 2021. Avui estem a 72 hores aproximadament del partit d'aquest diumenge a les 5 de la tarda al Nou Municipal de Cornellà. Insistim en aquesta qüestió, allà on el Centre d'Esport Sabadell mai hi ha guanyat i, evidentment, tampoc contra el Cornellà, ni allà al Nou Municipal ni aquí a la Nova Creu Alta en els nou precedents entre tots els equips. Esperem que la cosa canviï en el desè partit entre Cornellà i Sabadell, Sabadell i Cornellà. Avui, per si de cas, i després ho comentarem més a fons, el Centre d'Esport s'ha començat a aclimatar aquesta gespa artificial del Nou Municipal entrenant-se a la zona esportiva municipal de Can Rull. Però l'actualitat de les últimes hores al Centre d'Esport Sabadell, sense una gran notícia, ve carregada de cosetes que avui comentem aquí a l'estudi amb el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Molt bé, Pau.
Com diem, des d'ahir a la tarda, moltes cosetes, molts apunts, molts detalls relacionats amb el Centre d'Esport Sabadell que hem arreplegat, que hem acumulat. I no sé per on vols començar, de tot el que ha passat en les últimes hores.
Doncs mira, la millor de les notícies, podria dir, per a mi com a mínim, és que sembla que hem passat pàgina el diumenge que vam viure. És a dir, que el dia de festa de dilluns passat, el fet de tornar així amb la normalitat, una mica amb una setmana curta, ha portat aquesta tranquil·litat, com a mínim calma tensa, no sé si molt o poc tensa, però calma tensa abans del partit del diumenge. I com dius, moltes coses relacionades amb aquest Cornellà-Sabadell, algunes d'esportives, d'altres extraesportives. Si vols, comencem, per exemple, pel tema de les entrades, perquè és un dels que més rebombori ha generat en aquestes últimes hores, aquest preu dels 20 euros que haurà de pagar l'aficionat del Sabadell. A més, en una xifra bastant baixa, tot s'ha de dir, en quant al número de persones. És cert que el municipal de Cornellà dona pel que dona, les coses com són, i ja està. Però a tot això, aquests 20 euros, déu-n'hi-do, amb una reacció del Sabadell, com a mínim, Pau.
Sí, de fet, ahir amb l'Adri ja comentàvem, doncs, aquest petit enrenou que s'havia generat a les xarxes pel preu de 20 euros que havia posat el Cornellà. Sí que és cert que, en certa manera, sense limitació d'entrades, ja avisava el conjunt i l'entitat verda, que si s'esgotaven aquestes 150 entrades aproximadament...
Ja et dic jo que 20 euros l'entrada segur que il·limitades, o sigui, tantes com vulguis, vendran. No?
Sí que és veritat que el club va moure fitxa a la tarda i a la tarda al Sabadell amb un gest maco.
Sí, va reaccionar com a mínim per buscar-li una mica de frenar, no? De frenar tot plegat, per si algú va perdut a hores d'ara, que sàpiga que tots aquells aficionats que diumenge decideixin pagar la seva entrada per anar a veure aquest Cornellà-Sabadell, el gest que ha tingut el club és que els hi abonarà, els hi regalarà, a banda del seu, la seva entrada de carnet ja, que ja tenen cadascú amb el seu abonament, una entrada extra per veure el partit de la setmana que ve, recordem, contra el San Fernando, últim d'aquest cicle que jugarem en diumenge. Després vindrà ja tot el cicle de 4 o 5 partits,
em sembla
que
moment,
que
sí.
Són dissabtes, no? Doncs el del conjunt andalús contra l'equip gadità del San Fernando serà aquest últim partit de diumenge, 5 de la tarda a més, un horari que ja vam viure aquest passat cap de setmana aquí a casa i que tornarem a viure a Cornellà, i com diem, una entrada de franc per tots aquells seguidors, aficionats, socis del Sabadell, que decideixin si pagar els 20 euros per anar a veure el Cornellà-Sabadell d'aquest cap de setmana.
Dos partits, tant el de Cornellà com el de San Fernando, que es perdrà un futbolista del Centre d'Esport Sabadell expulsat contra l'UQAM.
Sergi Altimira, ho vam comentar a l'inici de setmana, bé, ho vam comentar ja durant tota la transmi i el postpartit d'aquest passat cap de setmana davant UQAM. Sergi Altimira, vermella directa a la banqueta. A més, interpretant i llegint l'acte, la part bona és que no consta cap mena ni d'insult ni de cap mena d'apreciació verbal cap a la tripleta o al quartet arbitral, però...
Va aixecar sí, els braços.
Sí que estipulen que es va aixecar protestant una acció, una decisió arbitral, amb aixecant els braços, com dius. Dos partits de sanció, sense haver disputat ni un minut en aquest partit contra Ucam. Sergi Altimira no haurà jugat contra Ucam, no podrà jugar contra Cornellà, i com dius, ja sé que el reglament diu això, a mi això em continua semblant excessiu, no havent-hi cap apreciació, mediant cap mena d'insult o d'apreciació verbal cap a l'àrbitre, cap a l'estament arbitral. A mi, personalment, crec que dos partits hi ha altres raons per poder-los posar, però sí, com sigui, està escrit així, està estipulat així, per tant, no haurà jugat contra Ucam, no jugarà contra Cornellà, i Sergi Altimira no podrà jugar tampoc el partit a casa davant el conjunt del San Fernando que estem dient, tot i que el club va presentar al·legacions, sí. Però sabien ja d'entrada que seria sense massa recorregut, perquè a les imatges, malauradament, sí que es veu clar que Sergi Altimira s'aixeca i fa gestos amb els braços, que al cap i a la fi és el que posava l'acte arbitral.
Al final, la mala llet és que, com la resta, perquè va ser una protesta col·lectiva i Altimira va tenir la mala sort d'estar al costat de l'assistent, però l'àrbitre principal ja venia calent des de l'acció anterior, on li va ensenyar la groga a Teo Quintero. Parlant d'àrbitres, dijous, dia de conèixer també qui ens arbitrarà aquest diumenge.
Un aragonès, si més no, com a mínim de la territorial aragonesa, Alonso, un cognom curiós, eh? Bé, tots dos són cognoms curiosos, Alonso D.N. Wolf. Per tant, segur que aquí li trobarem, segur que el Marc Fàbregas li trobarà no només la qualitat, sinó el perquè de tot plegat, però al final doncs estem parlant d'aquest serà el protagonista. Hi ha un únic precedent. No és gens dolent,
no és gens dolent.
De remuntar, hem de dir que és la seva quarta temporada en el que és la categoria de bronze, fins a aquest any la segona B, des d'ara, des d'aquest any, doncs la tercera categoria és aquesta, la primera de la federació, la primera REF, quarta temporada, com diem, i un únic precedent, és cert que va ser a casa, és cert que va ser amb un equip, el del Sabadell, que rutllava bastant millor que no pas el d'ara, ens hem de remuntar a la temporada de l'ascens, la que va acabar amb l'ascens a Marbella, victòria contundent, 3-0 de l'equip que entrenava ja per aquell llavors Antonio Hidalgo, davant l'Associació Esportiva Prat, davant el conjunt Pota Blava.
Sí, un altre equip del Baix Llobregat.
Sí, veurem. El que passa que, com diem,
cregui en aquestes coses...
Va ser a casa, no va ser fora, va ser en un bon moment de l'equip, no en el moment que viu el Sabadell, però bé, tard o d'hora de reaccionar a aquest Sabadell.
Un partit, per cert, on va marcar... va haver-hi certa polèmica amb el tercer gol, a l'acte arbitral se li va atorgar a Grego Sierra. Per tant, hi diria, ara tiro de memòria, que va ser el partit previ al triomf per 4-0, també a la nova Creu Alta contra el Lleida Esportiu. Per tant, era la millor època recent del centre d'esport Sabadell, si exceptuem, evidentment, el play-off de Marbella. Ho dèiem al principi, Sergi, avui ha tocat entrenament a un terreny de joc gens habitual pel centre d'esports Sabadell, que quan s'ha d'entrenar en gespa artificial, ho fa a Olímpia. I de fet, ja explicàvem que Olímpia està ocupat aquests dies.
Sí, està ocupat. Ja ho marca així el calendari per activitat escolar, i això ha impossibilitat que aquesta setmana l'equip poder-se entrenar en horari matinal, més enllà dels dies que ja tenen establerts, que no són precisament el dijous i el divendres, com es volia fer aquesta setmana. Això ha obligat a la direcció esportiva del Sabadell, ara ja sense José Manzanera, però tot això ja és previ a la destitució del valencià, a buscar-hi solucions a la direcció general del club també. La bona relació, anem a dir-ho així, amb la directiva del Can Rull, ha provocat que aquesta sessió, la d'avui, i si no m'erro la de demà, si no hi ha cap canvi en la planificació inicial, es desenvoluparan en aquesta zona esportiva de Can Rull. Per tant, en quant a distància, no hi ha gaire, estaríem parlant de mig quilòmetre com a molta distància entre Olímpia i Can Rull. De fet, és el mateix carrer gairebé que fa l'hora. Hi ha petes amb les instal·lacions de Can Rull. És més la incomoditat, per dir-ho així, de no fer-ho a casa o de no fer-ho habitualment t'entrenes, però bé, del que és d'aclimatar-se, com deies al principi, a la superfície. La resta, el camp del Cornellà no és Olímpia i el camp del Cornellà no és l'acta esportiva del Can Rull, tot i que algú diria que s'hi assembla, si no fos perquè la graderia és una mica més alta.
Per cert, parlarem poquet aquesta temporada, de gespa
sí,
artificial.
Sí, afortunadament.
Ahir ho deia l'Adri.
I teòricament la temporada que ve, si donem per fet que hi serem,
teòricament,
que no es pujarà a la Lliga Smartbank, sinó que ens mantindrem segur en aquesta primera ref, teòricament la temporada que ve no n'hauríem de parlar. Però bé, ho deixarem perquè això es diu molt i després s'ha de posar sobre la taula.
Cornellà, l'Estadi Nacional d'Andorra, aquí li podríem posar l'asterisc del Villarreal B, perquè és una gespa híbrida, això sí, i d'ultimíssima generació. Jo sí, potser sí. No la compararia ni molt menys a la de Cornellà.
De fet, qualsevol que vagi per primera vegada al miniestadi Groguet, si no li dius, posaria la mà al foc i si jugaria calarons, que allò és gespa natural, perquè és que més ho sembla.
I a l'espera que pugui passar la Copa del Rei, si el Sabadell també es pugui veure les cares o no contra un equip de que juga normalment a gespa artificial.
Sí, el que passa que també és primera ref.
Sí, hi ha menys possibilitats.
I hi ha molt poques possibilitats perquè hi ha pocs equips en el nostre grup, tampoc no n'hi ha gaires, algun n'hi ha, però no n'hi ha gaires tampoc en el grup 1 de la primera federació, però sí, com dius, podria passar que estiguéssim parlant del partit de Cornellà, del partit d'Andorra, que si no vaig errat és ja la segona volta, i pel mig que pugui haver-hi, doncs, això, algun compromís de Copa del Rei.
Doncs, para atenció a aquest informe que hem preparat amb la veu de companya d'informatius Mireia Sanz, escoltant de com han disminuït els partits del Centre d'Esport Sabadell en superfícies de gespa artificial els últims anys.
La gespa artificial té els dies comptats a la primera ref. Quan es va presentar aquesta nova categoria, la federació va donar un any de marge als clubs per adaptar els seus terrenys de joc a la nova normativa. Si no hi ha cap altra moratòria, a partir de la temporada 2022-2023, els 40 equips participants a la competició hauran de jugar sobre gespa natural. Tot i els problemes i condicionants que té l'herba sintètica, és una tendència que ja ha anat a la baixa en els darrers anys. La temporada passada, com és lògic al futbol professional, les 42 jornades es van jugar sobre natural, però el Sabadell se'n va lliurar i també va disputar dos enfrontaments en artificial, tots dos a la Copa del Rei i tots dos a Eivissa, a Can Mises i a Santa Eulària. Si mirem l'última etapa del club a segona B, entre el 2015 i el 2020, cada temporada jugaven menys partits sobre aquesta superfície. La 2019-2020, la de la pandèmia, el Sabadell va visitar el municipal de Llagostera, el de Cornellà, Prada de Moles, Andorra i el Pedro Sancho de l'Ebre. Aquests quatre partits cal afegir-hi a nivell nacional el jove espanyol de la Copa Federació a Sant Vicent de Raspeig. El curs anterior, la 2018-2019, van ser-ne 6. Atlètic Balears a Son Malferit, Ebro a Almozara, Cornellà, Egea, Ontinyent i el nou estadi de Badalona. I el rècord el trobem a la 2016-2017 i a la 2017-2018, amb un total de 9, gairebé la meitat dels desplaçaments en Lliga. Els ja esmentats cal afegir les visites a Sagunt, Formentera, l'Hospitalet, Elda o el Prat, entre d'altres. L'any de Miguel Álvarez a Sabadell, la temporada 2015-2016, van ser-ne 8, amb escenaris com a l'Olímpic de Xàtiva, la Pobla de Mafumet o el Llocetense, que l'equip no ha tornat a trepitjar. Un mal de cap en ocasions anteriors a la categoria de bronze del futbol espanyol, que ha anat clarament a menys amb el pas de les temporades i que hauria de desaparèixer del tot en els pròxims mesos a la primera ref.
Doncs aquest era l'informe que us havíem preparat al voltant dels partits que ha jugat el Centre d'Esport Sabadell en gespa artificial en els últims anys. De fet, abans, Sergi, ho repassàvem a la redacció, especialment el primer any de Miguel Álvarez, el de Solivelles i Romo i el primer de Saligrat. És que allà el Centre d'Esport Sabadell jugava el 50% de desplaçaments, sí, gairebé, a camps de gespa artificial.
No, en algun cas sortien això, nou camps, nou desplaçaments de 10 o de 19, doncs això, la meitat d'aquests 19 rivals, nou jugaven en aquesta... O era la circumstància que et trobessis, que jugaven per llavors, perquè alguns han canviat, o d'estadi o de superfície, però trobaves que jugaven en aquesta superfície de gespa artificial.
Al final, a l'hora de confeccionar una plantilla, això és un fet que
és important, és important.
En compte, i el Sabadell, doncs, en els últims anys es trobava segurament amb aquest hàndicap, com també tenien el hàndicap equips com el Cornellà, que de normal jugaven algú li ha dit fins i tot futbolí, en to una mica despectiu, del seu camp, però que després havia d'anar a camps grans de gespa natural. Per tant, allò era una dualitat per tothom. No ens deixem res, no, de moment?
No, de moment, com diem, setmana on tampoc no hi ha massa novetats als despatxos. Bé, hi ha molt moviment, però poques conclusions.
Sí, algun nom, per cert, es va començar ja a filtrar ahir al voltant del futur director esportiu, però de fet ja avisava el club que la cosa aniria per llarg.
Sí, com a mínim no anirà a curt termini. Ahir hi havia reunions a les oficines del club, hi havia moviment, segurament hi haurà travesses ja, que passa com amb els entrenadors o com amb els jugadors, al final, Pau, o sigui, mercat n'hi ha, no tant com el d'entrenadors. Una de les realitats que s'han trobat és que, a més, ha de ser una peça molt específica com ho és, i un perfil que per encaixar a mitja temporada també ha de ser molt específic. si vols un dia en desenvoluparem una mica més aquesta situació.
I tant.
Però de moment, això, molta feina, molt treball, sense cap conclusió clara de cap on poden tirar la història.
I demà parla Antonio Hidalgo. Dia també interessant.
A veure, què diu després
de... A la sala de premsa.
No sé si haurà tingut una setmana tantes reunions com la setmana passada. Espero que hagi estat una mica més tranquil el de Canovelles.
Tant de bo, tant de bo. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Vinga, va, que tenim aquí ja preparat i esperant l'Agustí Bernat per detallar-nos, per trobar aquestes curiositats al voltant del pròxim rival del Centre d'Esport Sabadell, aquesta Unió Esportiva Cornellà. In the sky and fire in the air, desire burns between them. Què tal, Agustí? Com estem?
Què tal, Pau? Amb ganes d'un desplaçament poc propici.
Gens propici, diria jo. Estic avançant molt el guió, eh? Després desenvoluparem. Espero que avui em parles primer de contra el Balears, de Vinícius Tanque, marca un doblet. Canviem la pel·lícula, diem, vinga, va, parlem d'un defensa de Lucan Murcia. Fa un penal, després no es fica, eh? Però Charlie Dean, mans, penal. Avui em sembla que també hi haurà... Intentarem ser una mica malestrucs, no? Amb una posició defensiva del
sí,
Cornellà.
Intentarem donar-li una mica de mala sort al porter, el que passa que té una dada curiosa, que també ara explicarem.
Uf.
Intentem que vagi malament amb el porter. Els davanters està clar que no es tocaran en el que queda de temporada, si pot ser, no sé que hi hagi alguna història molt important. I per la resta, més o menys, el de cada setmana.
Vinga, va, comencem, això sí, per ordre, com gairebé sempre, doncs, detallant o explicant com juga aquest Cornellà i què ha fet fins ara, perquè ho explicàvem ahir amb l'Adri, és un equip... que no va començar massa bé la temporada, però que està assolint ja uns números habituals. El nou municipal de Cornellà. Fora és una altra pel·lícula. De fet, a Andorra li van remuntar en qüestió d'un minut. Però a casa és un equip molt fiable, de moment.
Sí, sobretot a casa és on hi ha el màxim perill. Ara ho explicàveu, que la gespa artificial és un afegit per a aquests equips de la categoria. Ara mateix són 200, porten 13 punts. Amb aquesta irregularitat de 4 victòries, un empat i 5 derrotes, però sí que és veritat que sempre que guanyen ho fan amb la porteria 0. Les 4 victòries han sigut amb la porteria 0 i fins aquesta setmana cada derrota era també sense tenir la possibilitat de marcar un gol, fins que aquest cap de setmana sí que van aconseguir marcar, Chiqui va marcar a Andorra i després, com deies, li van donar la volta al marcador als andorrans. És un equip que arriba després d'un estiu mogut, de canvi de projecte, perquè Guillermo Fernández Romo va marxar després d'un any històric, sobretot per la Copa del Rei. Primer tenen un viatge a Marino que no troben ni botes ni equipacions i han d'acabar jugant gairebé a les 11 de la nit, hora canària, si no m'equivoco. Després eliminen l'Atlético de Madrid i estan a punt de donar la campanada amb el Barça amb un gran Ramon Juan. I a part marxa Juan Jiménez, el secretari tècnic, que ha anat al Deportivo, que era una d'aquestes opcions en la trajectòria professional de qualsevol secretari tècnic que no es pot rebutjar, i aquest any han arribat 10 jugadors nous a l'equip, ha arribat un entrenador, Raúl Cassany, i 4 d'aquests nous futbolistes ja havien coincidit amb Cassany a la penya deportiva.
Un equip que venia, a més, de fer 3 play-offs consecutius. Per tant, el millor equip català de la segona divisió B, sens dubte, dels últims anys. Un Cornellà que en aquest canvi de projecte també ha fet servir molts futbolistes diferents enguany.
Sí, ja són 21 futbolistes diferents, els mateixos que el Sabadell, precisament, i només Lucas Anàquer, de qui parlarem més endavant, el porter, i Àlex Talaia, un dels centrals, ho han jugat tot. És veritat que la plantilla ha deixat alguns dubtes en defensa, sobretot a l'inici de temporada, i igual no és la més potent del grup, però ja sabem que el Cornellà és un equip que sempre competeix, i quan vas al municipal de Cornellà, una victòria es ven molt i molt cara. A més, hi ha jugadors de la Pedrera, també comentarem la seva situació, i en atac tenen gent de qualitat, estan liderats per Eloi Gila i per Chigui, però també hi ha gent de molt nivell, com Víctor Fernández, al mig del camp. Albert Dorca és un jugador veteraníssim, però...
Està molt curtit, eh?
Aquest cas de jugador que dius, bueno, els anys pràcticament no sembla que passin per les seves cames i un porter et dona una dada per anar espantant, però també és veritat que per anar creant una mica de malefici ha aturat 2 penals aquesta temporada i l'any passat, en el tercer d'aquesta llista, també va aturar un altre, o sigui, des dels 11 metres prou bé, esperem que el Sabadell no li faci falta recórrer aquesta situació.
Un Cornellà que tampoc descobrirem ara res nosaltres si diem que és un equip, un dels millors equips que ha treballat el futbol formatiu en els últims anys. Després has de tenir la sort que hi hagi jugadors de l'estil de Jordi Alba, per exemple, doncs que arribin al màxim nivell i puguis treure també rendiment econòmic, però és un equip que ha treballat molt bé, molt bé la Pedrera en els últims anys.
Sí, no és un secret descobrir la Unió Esportiva Cornellà, però sempre està bé recordar una mica quin tipus de rivals té al davant el Sabadell, perquè igual que hi ha transatlàntics de la categoria, també hi ha equips que en el futbol formatiu són autèntics equipassos. Deies el nom de Jordi Alba, però per posar-te alguns més. Nico Melamed, Javi Puado, Aitor Ruibal, Keita Valdé, Víctor Ruiz, Edgar Badia, i podem tirar-nos així molta estona.
Sí, el més recent, per exemple, també, un dels més recents, Abde, que va anar al filial de l'Atlético i va xutar i va fallar un dels penals del playoff contra el Centre d'Esport Sabadell, també sorgit de la Pedrera del Cornellà.
Sí, que de fet ara està l'Espanyol B, i aquest Cornellà, tens el primer equip, òbviament, però després anem al juvenil A. I és que és un equip que aquest any ha derrotat per 0-4 a l'Olímpia, el juvenil A del Sabadell, recordem, el juvenil A del Sabadell, que va quart classificat, empatat a punts amb el Mallorca, que és el tercer. I, a més, un dels quatre gols el va marcar Marcos González, que és un futbolista que ja ha debutat aquest any amb el primer equip del Cornellà. I cal dir-ho, d'aquest juvenil que va derrotar el Sabadell, hi ha 7 jugadors que ja han anat convocats amb el primer equip del Cornellà. Tot i això, és veritat que només 2 han debutat fins ara.
Un altre nom que se'm ve al cap, per exemple, Ramon Juan, el porter, que ara està a les files del Mirandés, a segona divisió. Per tant, és una Pedrera inesgotable, una deformació de talents. A més... Més enllà d'això, perquè al final tu pots ser un club formatiu, estil d'AM, i després doncs, que els jugadors facin les maletes i es busquin la vida a un altre lloc, el que dèiem ara, no els hi tremola el pols a l'hora de... té minuts al primer equip i té fitxa també al primer equip.
Sí, de fet, Marcos González, per exemple, dèiem, ja ha debutat. Timos Carautas, que és del juvenil, l'any passat va jugar a la Copa del Rei. N'hi havia 5 més que han anat convocats, tot i que encara no han debutat, però gent de nivell i que va jugar a aquella victòria del juvenil del Cornellà. Però, clar, hi ha 3 futbolistes, 2 d'ells han fitxat al primer equip i un altre en dinàmica total del primer equip, que ja han estat al futbol formatiu dels Verds. Un és Víctor Fernández, de qui a més parlarem més endavant perquè té història amb el Sabadell. Gerard Martín i Carlos García són habituals amb el primer equip i van arribar des del futbol base. És veritat que Víctor Fernández va fer una mica més de volta perquè va passar pel Newcastle i per Romania, però és una tònica que es va repetint amb els anys. Has explicat dos noms, com podien ser el d'Abde o Ramon Juan, Edgar González, que ara està al Betis,
també,
per exemple,
cert.
Xemi, que ens vam enfrontar la setmana passada, Ricard Pujol, que juga a la Ponferradina, o Ahmed Belhadji, que va arribar a estar al filial del Saragossa. Són futbolistes que des del moment en el qual el Cornellà terra segona divisió ara fa 7 o 8 temporades, han tingut minuts amb el primer equip, però no minuts de debutar, sinó han tingut participació, han sigut protagonistes, i ara estan mínim de primera ref cap amunt, o sigui que és veritat que es treballa molt bé la cantera, però a més tenen aquesta continuïtat, que una mica és la idea que estem veient també en el Sabadell en els últims anys.
Va, desenvolupa'm el tema de Víctor Fernández, exarlequinat, perquè no tenia jo massa controlat. Explica'm la història, perquè és força curiosa.
Sí, ell és de Sant Cugat del Vallès, és un dels talents de la Pedrera del Cornellà, però també és veritat que va jugar al futbol base del Sabadell. És una mica l'altre exarlequinat de la Unió Esportiva de Cornellà, perquè Luis Gila és el gran exarlequinat, diguem.
I sabadellenc de la ciutat, sí. de Can Uriac.
I va despuntar el juvenil del Cornellà, i aquí rep la trucada del Newcastle United, d'un equip de la Premier League, per incorporar-se a les categories inferiors, juga a l'equip Suds-18, també a l'equip Suds-23, i de fet passa 4 anys allà a Newcastle, a un equip on arriba a debutar amb el primer equip en un amistós, coincideix amb jugadors com a Jose Pérez, ara al Leicester City, o gent de molta qualitat que ara està a la Premier, i és veritat que també té una experiència quan surt d'allà de Newcastle i va a Romania, on juga el Vitorul i el Botosani. No acaba de sortir del tot bé l'experiència i decideix l'hivern passat tornar aquí a Catalunya i torna a casa, torna al Cornellà i ajuda a aconseguir amb 2 gols la plaça a la primera ref. Recordem, és un Cornellà que va acabar prou bé el que seria la segona B l'any passat, però la primera fase amb la Copa del Rei, amb també, veritat, el país aquest ascens que quasi es va estar a punt d'aconseguir, els hi va costar una mica adaptar-se, però amb jugadors com Víctor Fernández i mantenint, per exemple, l'aposta en l'entrenador, Guillermo Fernández Romo, van acabar jugant a un bon nivell, i Víctor Fernández, que aquest any ha jugat tots els partits de Lliga, i ha donat una assistència, o sigui que al final és un d'aquests futbolistes, un extrem de qualitat, esperem que no tingui el dia, però que podria fer valdre la llei de l'ex.
Aquest any crec que ens estem salvant força de la llei de l'ex. No... Bé, que segueixi així. No volem, doncs, tampoc que canviï la tendència. Vinga, va. Ara sí, la secció Vinicius Tanque, la secció Charlie Dean. Avui el protagonista és...
Avui, sens dubte, ha de ser Lucas Anaker, el porter brasiler d'aquest Cornellà. Ho deies ara. Amb Vinícius Tanque, que era un davanter, va sortir malament la cosa. Amb Charlie Dean va sortir a mitges bé, va provocar un penal, al minut 3, jo més no li puc demanar des d'aquí.
No.
Llavors, parlem de Lucas Anaker i parlem molt bé d'ell perquè després surti malament. Ell arriba aquí a Espanya, portat per un representant, era jugador de les categories inferiors de l'Inter de Porto Alegre i, de fet, arriba a tastar la selecció brasilera en categories inferiors en algun moment. Un representant, com dèiem, el porta a l'Avilés, de tercera divisió, i allà comença la seva carrera, com qualsevol altre, potser una mica que ve del Brasil. Després va bé, juga al Burgos, juga a l'Ibiza, està al Playoff Express, tot i que no és porter durant part de la temporada, però el juga Germán Parreño i queden eliminats. I després va l'Atzenet, que és on l'any passat es queda a prop de disputar aquesta fase intermitja de lluitar per primera ref, però a la segona fase s'enfonsa una mica l'equip, acaba perdent fins i tot l'estatus de segona ref, acaba caient a tercera ref, i ell marxa i fitxa pel Cornellà, que aquest any no ha començat del tot malament, ha encaixat 10 gols en 10 partits, i sempre que guanya, això sí que és veritat, deixa la porteria a zero. Per tant, que encaixi un gol seria, en principi, una bona notícia pel Centre Esport Sabadell.
Diria que a casa han estat 3, si no vaig errat, a la derrota contra el Balears de la primera jornada, que en rep 2.
I a l'empat amb el Castellón.
I a l'empat amb el Castellón. La resta, ara potser em balla un gol, però diria que han estat victòries sense, o deixant la porteria a 0.
Sí, sempre que guanya deixa la porteria a 0, però és clar, a més ha aturat 2 penals aquesta temporada, o sigui, que és el Diego Alves, si volem dir-li, de la primera ref, és un porter que juga en bon nivell, que és el que dèiem, potser el Cornellà no té la plantilla que més crida per noms, però té jugadors de la categoria. Si tens un porter que els 3 últims penals que li han llançat en partit oficial els ha aturat, que no toqui recórrer això, un Cornellà que no cal descobrir-lo molt, que és un equip perillós, però sí que és veritat que o ho atura tot Lucas Anaker o marca gols al Sabadell. No hi ha punt intermig pel que hem vist fins ara. Quedem-nos amb aquesta segona opció, i és que marqui el Sabadell. I, si funciona, la setmana que ve tocarà parlar o d'algun porter o d'algun defensa, perquè ja estarem trobant la clau perquè algú jugui malament de l'equip rival.
I veurem si el Sabadell té un penal a favor també. Qui és el responsable de llançar-lo després de l'error de Muguruza en l'últim partit? Vés a saber. Doncs també és un escenari que es podria donar aquest cap de setmana, aquest diumenge, a Cornellà. Setmana que ve, Sant Fernando, Agustí.
Sí,
a més... idea, almen, o...
Home, a veure, té a Jonathan Viaviani, que és un futbolista que ha estat a l'Inter, té coses curioses, a més acaben de fer fora el director esportiu que ha fet el Sabadell, i alguna coseta es pot trobar, el germà de Callejón, és una plantilla que dona...
Venia de Bolívia.
Sí, és veritat, venia de Bolívia, i si no m'equivoco, el germà Ramos Mingo, que són germans del central del Barça, bé, alguna cosa se'ls pot trobar, però sí que és veritat que és un equip, ara mateix, de la Lliga del Sabadell, que és aquesta zona baixa.
Vinga, una setmaneta per preparar aquest Sant Fernando. Gràcies, Agustí, com sempre.
Adéu, que vagi bé.
Nosaltres fem una aturada per la publicitat i quan tornem tenim, entre d'altres qüestions, tennis, tenim futbol sala, tenim atletisme, bé, tota una sèrie de temes que ens queden pendents aquí a la segona part de l'Hotel Suís. Fins ara!
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
De tornada de la publicitat aquí a l'Hotel Suís, hem de passar un dia més pel Cercle Sabadellès perquè està tenint en marxa des d'ahir el Campionat d'Espanya absolut de tennis per equips masculins de primera categoria. A aquesta hora de gravació haurien de començar, de fet estan començant, les dues últimes eliminatòries de quarts de final, el Montemar València i el Real Zaragoza Real Club de Tennis Barcelona. Aquest matí s'han jugat el Real Murcia 4, Tarragona 1 i està guanyant en aquests instants el Real Club de Polo al Chamartín. Per tant, estarem pendents també del desenllaç d'aquesta jornada de quarts de final al Cercle. El que hem de fer és saludar ara, perquè ens està escoltant, el Joan Carles Riba, el president de l'entitat de la carretera de Bellaterra. Joan Carles, què tal? Com estem? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, aquí estem, a les instal·lacions del Cercle Sabadellès.
D'entrada, deixa'm preguntar-te quin ambient s'està respirant al Cercle en aquestes dues primeres jornades de partits i partits i partits de tennis.
Bon ambient, ambient de tennis, ambient de competició, ambient d'equip, que és important. La veritat és que el temps ens està acompanyant malgrat les amenaces que teníem de possibles pluges i això fa que l'event encara agafi més volada, amb un nivell tenístic molt alt. La veritat és que els que ens agrada i gaudim del tennis estem disfrutant molt.
I a més, suposo que després de setmanes molt intenses de preparació, la satisfacció, no?, de veure que per fi arriba el torneig i que de moment estan en tot rodat.
Feia dies que hi havia ganes de que comencés, perquè vas preparant-ho tot, però fins que no roda la pilota, doncs, has de veure que totes les coses funcionen d'acord amb el previst, i fins ara, i encara no cantem victòria, però té pinta que tot està funcionant molt bé, tant a nivell organitzatiu com esportiu, i de vegades que estem molt satisfets, però d'esperar diumenge per acabar de fer el balanç.
Eren molts mesos ja que se sabia que el Cercle doncs, organitzaria aquest Campionat d'Espanya, I per tant, doncs, també hi ha hagut temps per fer-se'n a la idea, però no sé què suposa per l'entitat el fet de tenir aquests dies doncs, els millors equips d'Espanya a les seves instal·lacions.
Bueno, jo crec que no només pel club, per la ciutat, és un event de màxim nivell estatal, és el torneig més important a nivell nacional, eh? No parlem de l'esfera internacional, per tant que és una oportunitat històrica que no havia succeït mai aquí a Sabadell i tenim l'oportunitat i la sort de poder organitzar. Són organitzacions complexes, però de molta exigència organitzativa i d'infraestructura, però tant amb el suport de la ciutat, amb les instal·lacions que té, com aquí el club, que s'ha fet una molt bona feina des del punt de vista dels nostres professionals, les coses de moment estan anant molt bé. I esportivament us he de dir que està venint gent de molt nivell, i algun ex-Copa Davis i gent que ha estat en un rànquing molt alt. I això va creixent, perquè avui estem encara a quarts, demà sèries i dissabte el dematí la final.
Perquè, de fet, ara, amb el que comentaves, Joan Carles, abans repassava en certa manera les inscripcions i home, noms... Desconec si hi ha hagut alguna baixa, al final, perquè sempre en aquests casos doncs, hi ha baixes de tenistes de primer nivell doncs, que per qüestions, per compromisos professionals, per altres tornejos no poden assistir. Però veia noms de la talla de Pablo Carreño, Albert Ramos, Albert Montañés, Feliciano López, Pérez, Fernando Verdasco, Marcel Granollers, imagino que alguns d'ells s'hauran passat, no?, pel Cercle.
Alguns han vingut i alguns no, i altres no les veien fins a última hora, perquè això saps és com la informació secreta, perquè no volen desvetllar alineacions als rivals, i és possible que potser avui no vingui algú que es presenti a la semifinal o a la final, però bueno, el Montañés hi és, el Ramos hi és, el Granollers hi ha el germà, no descartem que apareixi qualsevol moment si convé, i el Carreño no ha vingut de moment, però no se sap si van arribant, perquè tenen moltes ganes també d'arribar lluny, i volem. Això, avui a quarts hi ha gent de molt nivell, i a semis hi haurà tanta o més, partits molt igualats.
Pel que fa al Cercle, Joan Carles, ahir vau caure per 0-5 contra el Montemar Alacantí, potser un resultat una mica enganyós perquè alguns partits van ser ajustadets, i demà us jugueu la permanència, la màxima categoria. Ahir en parlàvem també amb el Roger Porta, però no sé quines expectatives hi ha al club.
Bueno, ahir no val lo de dir mala sort, perquè al final guanya el que més s'ho mereix i tot el mèrit pel Montemar, no? Però van-hi 4 partits de 3 sets amb opcions clares d'haver-ne guanyat 2 o fins i tot 3, et fan una mica amb el regust, no? Dit això, doncs els vam felicitar i demà torna a tocar competir. S'ha de fer el sorteig per veure contra qui ens toca, però hi ha rivals de molt nivell i a més aquest any, com que baixen 3, la veritat és que ho tindrem molt complicat, però vamos, competirem, lluitarem i farem fins on puguem. Segur que ho donaran tots els nostres jugadors.
I com s'explicava ahir, com deia el Roger, amb aquest pla estratègic a 4 anys, no? On segurament el més important ara mateix en aquest punt és la formació de futurs tenistes.
la idea és aquesta. Al final, la tentació o tendència que tenim aquí al CERN, la nostra junta, que, com bé diu, fa poc que estem aquí, que hem quedat 3 anys i pico de recorregut, és des de baix anar pujant. Ja hi ha molts nanos de baix que estan pujant, i la idea és jugar doncs, amb molts tenistes locals i, bueno, si no estem a primera, estarem a segona, no passa res. Estarem allà on tinguem d'estar i estem treballant per, bueno, per ser un referent de club de tenis i club social i club familiar i de pàdel i de futbol, que també estan fent molt bona tasca i, bueno, és un club amb una alta capacitat competitiva i en aquesta línia estem treballant doncs, amb unes instal·lacions que, bueno, ens agraeixen molt de manteniment i molta inversió, però que les anem cuidant força.
Doncs Joan Carles Riba, president del Cercle, felicitats per aquesta, de moment, organització del Campionat d'Espanya Absolut de Tenis per equips masculins, i a gaudir del que queda de jornada d'avui, de la jornada de demà i també de les finals de dissabte, que estarem pendents aquí a Ràdio Sabadell. Una abraçada, cuida't.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bona tarda.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Del tenis al futbol sala, per parlar de la segona B, en una jornada que, tot i ser la vuitena de Lliga, pot ser decisiva ja de cara a les opcions de permanència de l'Amics del Pou Escorial Insercat. Hola, Sergi Parc, com estem?
Hola, Pau Vituri, com estàs?
Bàsicament perquè aquest cap de setmana hi ha al Pavelló del Nord un cué contra penúltim.
Sí, és a dir, Amics del Pou Escorial contra Picassent, que són els dos únics equips de la Lliga que encara no han guanyat cap punt pels dels Marinals, és a dir, que ni tan sols han pogut treure un empat en el que duem de Lliga, i només 2 punts pels valencians. Tenint en compte que baixen 3 equips i que la salvació la marca el Segorbe amb 6, podríem dir que ja es comença a obrir un
final anticipada.
Sí, encara que sigui la vuitena jornada, clar, és un forat perillós, perquè és veritat que al final queda molta Lliga, però sí que qui perdi d'aquest duel, si és que perd algun dels dos, doncs pot sortir molt tocat. I després de 8 jornades, a l'Escorial, que sí que l'hem vist competint alguns partits, però que no ha tingut allò l'opció de guanyar d'augment en cap d'aquests enfrontaments, ja li toca guanyar o, com a mínim, estrenar aquest caseller. O així ho demana, com a mínim, el seu capità, el Cinto Aranda.
És inicio de Liga, però bueno, ja es octava jornada, ja llevamos 0 de 21... Y bueno, y creo que ya es la hora. Creo que nos falta eso, creo que nos falta el ganar un partido, el puntuar un partido y esta semana es la clave. En casa, contra un equipo que va por encima de nuestros 2 puntos, que tampoco ha conseguido ganar ningún partido, pero bueno, ha empatado a dos equipos que son de la parte alta, uno sobre todo uno, Barceloneta, en pista Barceloneta y contra Manresa, o sea que fácil no será, por supuesto.
Recordava, Pau, el Cinto Aranda, aquests bons resultats, els dos únics resultats propositius que ha tret el Picassent fins ara en pistes complicades, però també és veritat que venen de perdre contra la Pia a l'última jornada. I és veritat que l'Escorial també va perdre Mataró, però ho va fer de forma ajustada per 5-4 i competint de tu a tu contra un candidat a l'ascens. Per tant, dins d'aquest partit perdut, doncs es van recollir bones sensacions. Això sí, la mala notícia va ser la lesió d'un dels seus millors homes, del Jorge Tendero. De fet, va ser una acció que va estar a punt de marcar l'Escorial i, en lloc de celebrar el gol, el que vam acabar fent va ser lamentar la seva lesió. En tindrà com a mínim per un mes, aproximadament. Així que baixa important, com també, per exemple, la de Luis García,
sí.
per dir algun dels noms.
Aquesta més de llarga durada.
Sí, exacte. Per tant, no està tan infortuna amb el tema de les lesions, tampoc de cara a porteria, on s'han fallat ocasions clares. Així que tenim ganes d'escoltar Cinto Aranda, l'escoltem de nou, que diu que estiguin els que estiguin, siguin 5 o siguin 10 o els que estiguin en aquest partit importantíssim, que s'ha de guanyar ja.
A pesar de las bajas que tenemos muchas, que esta semana otro más y de larga duración como Jorge, pues bueno, seguimos con la misma dinámica de mucha mala suerte, de mala suerte de cara a gol, de mala suerte en cosas que no se pueden controlar, como lesiones tan graves. Y bueno, y esta semana es la clave. Esta semana, seamos los que seamos, como si somos 5 para jugar, es la hora de puntuar y es la hora de sacar los primeros 3 puntos en casa de nuestra afición.
Roger Manet, a les vies de so, que no ho hem dit, què pot sortir malament? Partit decisiu pels dels Marinals, sense tantes urgències a la Pia i al club després de les victòries del cap de setmana passat. Per quin dels dos comencem?
Va, si et sembla, per la Pia, que és l'altre equip de la ciutat que juga a casa i a més el tenim millor situat a la classificació. Té 10 punts i s'enfronta al Bellsport Hospitalet, que en té 9. Estan els dos situats en aquesta part mitjana de la classificació, així que, com dius, no és un duel de tantes urgències, perdó, però sí que pot marcar una mica les tendències dels dos equips, si encara estan a temps d'enganxar-se en aquesta part alta de la classificació o si, en canvi, amb una derrota doncs poden veure's abocats també i apropar-se a la zona de més perill. Això sí, per Carlos Povedano, jugador de l'Escola Pia, el Ribarencs Pau haurien d'estar més amunt a la classificació per la qualitat de la seva plantilla.
Uno de los equipos punteros de esta liga, que como bien dices, llevan muchos años, un bloque que lleva muchos años jugando juntos, estando en las posiciones de arriba de la liga año tras año, y yo creo que por plantilla, tanto con los fichajes que han realizado como con este bloque que ya llevan tantos años juntos, deberían estar más arriba de lo que la clasificación dice.
Algun d'aquests fitxatges, Pau, són vells coneguts aquí a Sabadell, de la temporada passada, per exemple, Dani Loinaz, exjugador de la Pia el curs passat, o també hi tenim el Marc Elias, exjugador del Club Natació Sabadell. Bon equip el que té l'Hospitalet.
Sí, i que de fet ha jugat Copa del Rei els últims anys. I ho rematem precisament el que parlaves de Marc Elias, amb el Club Natació Sabadell, que és l'únic dels tres, Sergi, que juga fora i de fet haurà d'agafar l'avió aquest dissabte. Tiro de memòria, diria que pot ser que fos l'únic que encara no havia viatjat a les Illes Balears?
Jo diria, sí, perquè va rebre el muro a casa, per tant, jo crec que sí, que serà
el... Pia i Amics del Pou ja han viatjat a les Illes, sí, segur, sí. I qui faltava per fer-ho doncs era el club.
Sí, de fet el club sí que ha viatjat a Terres Valencianes, per exemple, per jugar contra el Segorbe fa un parell de setmanetes.
En polèmica.
Sí, 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 és veritat, per les mans claríssimes amb un gol del Segorbe. Però bé, en tot cas, com dius, sí que és el primer desplaçament cap a les Balears del conjunt de Borja Burgos, i el més important, amb les sensacions potser recuperades, perquè duien els nedadors 4 jornades seguides punxant, fins que la setmana passada doncs es va aconseguir aquesta victòria balsàmica contra el filial d'Indústries. Ara jugaran contra tot un equipàs, un altre d'aquests candidats a l'ascens, com són els eivissencs, que potser tenen una tendència precisament a la inversa, Pau, perquè acumulaven 5 victòries seguides, però aquest passat cap de setmana van caure, atenció al resultat, per 9-2, això sí, contra el líder Salacinc Martorell, que de moment...
Està a un altre nivell.
Està, sí, intractable en el que duem de Lliga. Més enllà de la duresa d'aquest rival, i després vindrà el Barceloneta, per tant, tram dur del calendari, el tècnic Borja Burgos s'ho agafa amb optimisme, sobretot després d'aconseguir, com dèiem, aquesta última victòria el passat cap de setmana.
Ens venen dos partits complicadíssims, Ibiza-Barceloneta, i com tu bé dius, més enllà del que ens vingui ara, jo crec que ens pot anar genial per tornar a agafar una miqueta de moral, per creure en la feina que estem fent, perquè els jugadors confien entre ells, perquè bueno, tots plegats estàvem en una espiral negatiu molt gran i evidentment no hem aconseguit res, però sí que això és un xute d'anímic i d'alegria i d'optimisme que esperem que es converteixi en bons resultats en aquests propers partits.
Ara que parlàvem de tendències inverses, nosaltres també hem fet ordre invers avui pel que fa als horaris. Hem començat amb el que juga més tard, diumenge, i hem acabat amb el qui dels tres, Sergi, jugarà doncs més d'hora,
sí,
aquest cap de setmana.
El més matiner serà el Club Natació Sabadell en aquesta 8a jornada de segona B. Aquest Ibiza Club Natació Sabadell dissabte a les 4, a les 5, una estoneta més tard, Escola Pia Bellsport Hospitalet, i pel diumenge a 1:15 ens quedarà aquest apassionant Amics del Pou Escorial Incercat, Picassent.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Parlem ara d'atletisme aquí a l'Hotel Suís perquè la Joventut Atlètica de Sabadell ha classificat a 4 dels seus equips per disputar el Campionat d'Espanya de cross per clubs a Santiponce, a Sevilla, el pròxim 21 de novembre, d'aquí a 17 dies. El Campionat de Catalunya celebrat el passat cap de setmana a Calonja, la JAS va signar un gran paper, especialment amb 3 equips femenins. El Sub-20, que va guanyar, el sub-18 i el sub-16. I també en aquesta mateixa categoria, l'equip masculí va ser tercer. Juanma Prieto, secretari de l'entitat, indica quins d'aquests equips tindran la possibilitat de medalla a l'estatal.
Anem amb possibilitats de medalles, especialment amb la categoria sub-20, amb la sub-18 femenina, que doncs, anem amb equips molt interessants. Amb ganes de recuperar doncs, aquests esdeveniments després d'aquest temps, amb ganes d'aquesta expedició que el dia 21 anirà cap a Sevilla, doncs, que disfrutin de l'experiència, que facin el millor que puguin.
L'AJAS també va obtenir bons resultats amb els equips més menuts de promoció escolar, mentre que els dos absoluts es troben en una situació d'impàs a l'espera que vagi pujant amb força aquesta nova fornada des dels sub-16 fins als sub-20 sense anar més lluny. Tot plegat en una temporada atípica on s'ha canviat el format d'aquests campionats de cross, ho explica el mateix Prieto.
És el primer any que el campionat de clubs es realitza a final d'any, donat que amb el nou calendari la temporada comença al gener i acaba al desembre, i la Federació Espanyola ha decidit posar el campionat d'Espanya cap a final d'any, cosa que abans es realitzava cap al març, i bueno, la Federació Catalana ha decidit doncs, separar el campionat individual, que es continuarà realitzant a primer d'any, i el campionat de clubs que passa a realitzar-se cap a l'octubre.
Recordem que els quatre conjunts de la Joventut Atlètica de Sabadell, per tant, participaran al campionat d'Espanya de cross per clubs el dia 21 de novembre a Santi Ponce, Sevilla. Informacions en format més breu per acabar aquest hotel suís. Dani Fernández té l'oportunitat avui de debutar amb la selecció espanyola d'handbol. L'extrem sabadellenc, recordem, ha estat convocat pels amistosos contra la Romania de Xavi Pascual, dedicats a preparar l'europeu. L'actual jugador del Cangas, que ja va passar per les categories inferiors, és amb 20 anys el més jove d'aquesta convocatòria, i aquesta nit a Avilés, a partir de les 9, podria estrenar-se amb l'absoluta. Recordem que el segon amistós es jugarà dissabte, uns amistosos, per cert, on no hi és finalment Ian Tarrafeta, l'altre sabadellenc convocat en primera instància per lesió. Això a Astúries, força més lluny, a la ciutat russa de Kazan, ha acabat la tercera jornada matinal del Campionat d'Europa de piscina curta. Carles Coll, l'únic representant del Club Natació Sabadell, s'ha classificat per les semifinals dels 200 estils amb el cinquè millor registre, 1:56.00. El jove nedador tarragoní buscarà aquesta tarda una final que ahir se li va resistir als 50 metres lliures per una sola dècima. I en bàsquet, el Bàsquet Pia i el Club Natació Sabadell segueixen el seu camí a la Copa Catalunya després del descans del passat cap de setmana. Els nedadors juguen dissabte a 6:45 de la tarda al derbi contra el Natació Terrassa a les Naus, buscant encara el primer triomf de la temporada, i per la seva part, la Pia rep diumenge a les 6 de la tarda al carrer Garcilaso al Santa Coloma, amb la intenció d'aixecar-se de la derrota de 40 punts contra el Sant Adrià de la darrera jornada. Una desfeta que ha deixat l'equip de Toni Mesa en penúltim del seu grup. Res més, nosaltres ens acomiadem enviant-vos una salutació ben forta del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, amb el megàfon avui a l'Hotel Suís, aquesta nova secció on donem veu a les entitats esportives, a les diferents i a les moltíssimes entitats esportives que hi ha a la ciutat de Sabadell. Avui amb el Dojo Sabadell. Per cert, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Soc Daniel Sánchez, mestre de karate Kyokushinkai. Soc cinquè dan.
Nom del club.
El meu club és el Dojo Sabadell.
Data de fundació.
Vam fundar el Dojo al maig, no, a l'abril, perdó, del 2011.
Seu de l'entitat.
Estem a la carretera Molins de Rei 172-174, al barri de Gràcia.
Número d'esportistes.
El número d'esportistes que tenim aproximadament són uns 200 al centre.
Una mica d'història.
Va començar amb mi mateix, que jo vaig començar a fer karate quan el 83, fa molts anys, quan tenia 5. Després vaig començar a fer classes cap allà, cap al 94-95, amb uns altres dojos, amb unes altres escoles. El 2002 vaig inaugurar un centre meu a Cerdanyola, que es deia Comitè Dojo, i després vaig haver de tancar perquè no funcionava bé, i vam començar a fer classes aquí a Sabadell el 2008. Al barri de Torrelomeu, amb un centre cívic, i després ja vam decidir obrir aquí al barri de Gràcia la nostra escola.
Reptes de futur.
És mantenir la nostra intensitat, no perdre la motivació, intentar que els alumnes, després d'aquest període difícil que no hem acabat de passar encara, com la pandèmia, doncs continuïn motivats, continuïn enganxats al karate, perquè creiem en el que fem, i és molt important que això continuï. Intentar recuperar el nivell competitiu el més ràpid, que la gent que ha competit i que ho ha fet bé que no s'oblidi, que no pensi que amb la pandèmia s'ha acabat tot, sinó que més bé tot el contrari, ara comencem i volem a tothom ben enganxat. El repte sobretot és aquest, motivar-nos i mantenir motivat a tot el grup, a tota la família, que és el més important.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.